Tenim la gran sort que l'equip de dietistes nutricionistes del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf ens acompanya mensualment al Penedès en Xarxa amb aquesta secció Alimentació Conscient. Anem a totes. Avui comptem amb l'Ester Milà. Bon dia.
Bon dia.
I Ester, parlarem d'un tema que ara ho rumiàvem a micro tancat abans d'arrencar. Ens sembla que no hem tocat mai en totes les temporades que portem amb vosaltres.
Avui parlarem d'alimentació vegetariana, que la veritat és una alimentació que està bastant integrada al nostre dia a dia, cada vegada hi ha més població que menja, que té una alimentació vegetariana, però molta gent no sap què és, no sap exactament com fer-la de manera saludable, com complementar-la, com organitzar-se. I avui la idea una miqueta és explicar què és l'alimentació vegetariana.
I suposo que aquelles persones que es fan vegetarians, que entren en aquest món, sovint potser acaben al cap demanant consell o explicant que ho estan fent, si ho fan bé, si no ho fan bé, no? Buscant una mica de suport, d'assessorament.
A vegades sí, a vegades no. Seria genial que tothom que decidís fer un canvi a la seva alimentació consultés, ja fos amb el metge de capçalera, amb la infermera, amb, si volen, una miqueta més d'assessorament amb un dietista nutricionista que li pugui donar suport, seria ideal, no? Perquè moltes vegades ens trobem persones que ja fa temps que han fet aquest canvi d'alimentació i que si hi ha alguna carència és molt important detectar-ho abans de que sigui significativa. Aleshores, sempre recomanem molt, davant de qualsevol canvi, sempre coordinar-se amb el Servei de Salut.
Expliquem què és exactament l'alimentació vegetariana, perquè hi ha molts noms i tot no vol dir el mateix, no?
Exacte. Al final, comencem per lo més senzill.
Vinga.
Una alimentació vegetariana es basa en vegetal, és a dir, s'exclouen tots els productes animals. És a dir, són persones que mengen fruita, verdura, llegum, amb cereals, derivats de cereals, tubercles, llavors, fruita seca, olis... En aquest sentit, com qualsevol persona. No? L'únic que el que no mengen, o mengen en major o menor grau, són làctics, ou, mel, i el que en general sempre s'exclou és la carn, el peix i els derivats d'aquests productes. Val? És a dir, al final tenim com diferents tipus d'alimentació vegetariana. Tindríem la ovolacto-vegetariana, que aquesta seria tot lo vegetal més ous i llet i tots els productes derivats d'això.
Iogurts, formatge...
O a vegades productes processats que poden tenir, per exemple, derivats de l'ou. Ens trobem, per exemple, en alguns vins que si tenen un producte derivat de l'ou hi ha persones vegetarianes que no en poden prendre.
Els sulfits.
El sulfit, bueno, és un altre producte, és diferent, no és ben bé els sulfits, però és un petit producte que es troba dintre la preparació d'altres, no que si ets un vegetarià estricte, és a dir, que no menges ni carn, ni peix, ni ou, ni mel, ni cap producte que estigui derivat d'un animal, has de tenir molt més en compte. Després tindríem només lactovegetarians, és a dir, s'inclouen làctics i mel, o els ovovegetarians, que inclouen ou i mel. És a dir, que dintre de la flexibilitat podem ser més o menys estrictes. Després tenim també la població flexivegetariana. És a dir, aquella població que per norma general el seu dia a dia no inclou productes animals, podrien ser ovolacto o lactovegetarians o ovovegetarians o ser vegetarians estrictes, i puntualment amplien una miqueta la seva alimentació i inclouen també algun producte animal, que pot ser carn, peix, ou o altres com la llet o làctics o derivats. Val? I després, com a cas més extrem, tindríem els vegetarians estrictes, que per norma general no prenen res que provingui d'un animal, però normalment també s'acompanya d'un estil de vida, és a dir, no compren cap producte, ja sigui d'higiene personal, de roba, de sabates, bolsos, res que tingui cap component de producte animal. Val? Aleshores, sabem actualment que tot tipus d'alimentació vegetariana d'aquests que hem comentat es podria compaginar perfectament amb una alimentació saludable. L'únic que sí que avui parlarem de quatre cosetes que s'haurien de tenir en compte, val? Sobretot en el dia a dia, suplementació, com ens organitzem, com organitzem aquesta alimentació perquè tinguem tots els nutrients. Sabem que és una alimentació que pot estar dut a terme en qualsevol etapa del cicle vital, ja sigui embaràs, lactància, vida adulta normal, infància, creixement. Sabem que una alimentació vegetariana ben organitzada, ben suplementada, ben portada, pot ser correcta, amb qualsevol tipus de persona, fins i tot esportistes d'alt rendiment.
Fins i tot amb canalla, que està creixent, dubte, i en moltes famílies els diuen espera't que hagis crescut i en parlem.
Una alimentació vegetariana des de la primera infància pot ser apta per a un bon creixement. L'únic que qualsevol alimentació vegetariana o no vegetariana ha d'estar ben organitzada, ben planificada, perquè realment obtinguem tot tipus d'aliments i de nutrients suficients per créixer i per mantenir-te en bones condicions de vida.
Vosaltres que consulta parleu amb aquestes persones que fan aquesta opció, que la decideixen fer ara o que ja l'han fet, per quins motius es fa aquest canvi ara mateix, Perquè això haurà canviat i molt.
Ara mateix pot ser per un motiu alimentari. Hi ha gent que no vol prendre productes animals, sobretot carn i peix, perquè li fa potser angúnia o en algun moment ha vist com mataven un animal o qualsevol cosa, que és una decisió pròpia. Al final pot ser també per un tema més ètic o un tema religiós, o un tema fins i tot de modes, o un tema mediambiental. Sabem que realment l'alimentació vegetariana és més responsable amb el medi ambient, perquè el cost de produir animals contamina més. Llavors, al final, pot ser per molts motius. Realment, és bastant variat. Trobem famílies senceres que han pres aquesta opció i que deixen llibertat fins i tot als seus infants de decidir un futur. Hi ha altres famílies que han pres aquesta opció i ja tots comencen amb aquesta opció. Trobem a vegades també adolescents que comencen una alimentació vegetariana i això també genera molts dubtes a les famílies. I després trobem població adulta que senzillament decideix prendre aquest camí. I a vegades ens trobem població més aviat gran que d'una manera natural decideix no menjar tant de carn, tant de peix, i potser no ho estan planificant directament com una alimentació vegetariana, però en el fons estan seguint una alimentació vegetariana. I a vegades caiem amb l'error...
És per mandra de cuinar, per un, per dos, o perquè se senten millor?
A vegades fins i tot pot ser un tema de masticació, de que els hi costa més mastegar la carn o el peix, o a nivell culinari no els hi ve tant de gust anar a comprar o cuinar, o no poden, o no els hi ve de gust. Llavors, a vegades pensem que una alimentació vegetariana per se ha de ser més saludable que una alimentació omnívora, i això no té per què ser així. Per exemple, unes patates fregides i un refresc pot ser vegetarià, però no és saludable. A vegades confonem aquests termes. Una cosa és tenir una opció vegetariana i l'altra és fer una alimentació vegetariana saludable, equilibrada i adaptada a les necessitats. Llavors, avui parlarem una miqueta d'això.
Doncs abordem aquesta alimentació vegetariana. Deies que ens aconsellaries, que ens explicaries com fer-la bé, i si es fa així, es pot fer des de petits fins a grans, en qualsevol moment i etapa vital.
Exacte, i sempre ben acompanyats, d'un bon assessorament al costat. Aleshores, tip número 1, reduir al màxim la ingesta d'aliments processats i ultraprocessats, que és el mateix que comentem sempre. Perquè aquest tipus de dietes han començat a despuntar bastant, i hi ha bastanta gent que segueix una alimentació vegetariana i la indústria alimentària ho ha aprofitat per fer una quantitat immensa de productes processats vegetarians.
A tots els súpers hi ha el raconet,
cada vegada
és més gran.
Exacte. Aleshores, importantíssim. Per què? Perquè són productes que són rics en sal, rics en sucres, rics en greixos processats d'origen vegetal, però això no vol dir que siguin saludables. Que a vegades confonem vegetal amb saludable. Que hi hagi vegetal no vol dir que sigui un producte saludable, i això ho hem de tenir molt, molt, molt present. Tot el que siguin plats precuinats, snacks tipus salats, galetes, substitutius de la carn, no? Que a vegades trobem persones que fan una alimentació vegetariana i substitueixen la carn per un producte processat que sembla carn però és vegà o vegetarià.
Per exemple, una hamburguesa vegetariana, unes salsitxes de Frankfurt vegetarianes.
Exacte. No deixa de ser un producte ultraprocessat vegetarià. Llavors, això sempre tenir-ho molt, 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 molt present, de que això tan poc com sigui possible.
En segon lloc, del credo, per fer-ho ben fet, què hi diries?
Sempre, sempre, sempre introduir el mateix que diem sempre, les 5 racions entre fruita i verdura al dia i poder combinar entre cru i cuit. És a dir, m'introdueixo 3 racions de fruita repartidetes al llarg del dia i 2 racions de verdura. Important, perquè amb les alimentacions vegetarianes a vegades hi ha aquest petit risc de patir una miqueta la falta de ferro. Si nosaltres combinem fonts de ferro com el llegum, al ser fonts vegetals, aquest ferro necessita d'una vitamina C per ser absorbit. Aleshores, aquí, si combinem amb un aliment en cru, ens facilita molt aquesta absorció. Val? És un tipus de... El ferro que trobaríem a la sang dels animals ja és un ferro actiu per una bona absorció a nivell intestinal nostre. Si nosaltres optem per un ferro vegetal, és ideal que ho combinem amb aquesta vitamina C perquè sigui més fàcil d'aprofitar. Llavors, que acabem l'àpat amb una peça de fruita fresca. Meravellós. Aquelles més riques en vitamina C, mandarina, taronja, kiwi, maduixa, perfecte. Que ho combinem amb una mica d'amanida, amb cru, perfecte. Si aquesta amanida pot tenir una miqueta de tomàquet, de pebrot vermell, de... tot això facilitarà també l'absorció d'aquest ferro.
Què més han de cuidar en aquesta dieta vegetariana?
Hem d'intentar que la base de l'alimentació són fruita, verdura i cereal integral. Val? Això no canvia.
L'adjectiu integral és important.
És important, sí, perquè a vegades ens n'oblidem, no? I penses, com que ja menjo més fruita i verdura, ja no passa res. No, sí que passa. El cereal integral ha de ser com la font base d'una alimentació, també, val? I pot estar... Qualsevol cereal integral és correcte. Amb pa, patata, arròs, ordi, sègol... I la llegum. La llegum no la podem oblidar. Llegum a cada àpat. Val? Pot ser llegum o derivat de la llegum. Per exemple, tenim processats de proteïna vegetal que no serien aquests ultraprocessats rics en sal, greixos de mala qualitat i sucres, com podria ser un tofu, per exemple. Si és quallat amb sals de calci, encara millor, sobretot en el cas de que no utilitzem derivats làctics. En podríem trobar, per exemple, un seitan, podríem trobar un tempeh, altres productes que són proteïna 100%, però no són uns processats de mala qualitat. Val? Després no ens oblidem de l'oli d'oliva per cuinar, per amanir...
Això serveix per tots.
Per tots. I després la fruita seca, superinteressant, perquè té contingut en fibra, té molts minerals i, a més, ens porta un palet de proteïna. Llavors, també és superinteressant amb la població vegetariana que incloguin entre 3 i 7 grapadets a la setmana.
I la proteïna també l'han de cuidar especialment?
Per això comentàvem les llegums, llegum a cada àpat o derivat de la llegum.
Per afegir un plus.
Exacte. El mateix que la fruita seca, les llavors, per què no introduir-les en una crema de verdures, en una amanida, sempre acabar-ho de complementar amb llavors, pipes de carbassa, de girassol, de sèsam, etc. Val? Tot això ens ajudarà que junt amb els fruits secs tinguem més contingut en omega 3. Val? Que a vegades això és una font principal, el que seria el peix blau. Com que no tindrem peix blau, si nosaltres hi posem llavors de lli, posem nous, d'una manera regular, i arribem a cobrir les necessitats.
I què hem d'evitar o de moderar?
Sobretot, el que hauríem d'evitar és el que hem comentat, els productes ultraprocessats. Però una altra coseta a tenir en compte, aquest ferro que sempre anem parlant, no? L'alimentació vegetariana i l'atenció amb el ferro, sí que és veritat que nosaltres hauríem d'intentar evitar consumir te o cafè a seguit d'un àpat ric en calci. Val? O d'un àpat ric en ferro. Aleshores, sempre el que recomanem és separar aquest te o aquest cafè dels àpats principals. Val?
Mínim, no? Em sembla que es recomana.
Ben bé. Sí, podem deixar... És a dir, amb el ferro que ve de la llegum, principalment, el que ens impedeix l'absorció és... sobretot les fonts riques en calci i després també el cafè, el te i la xocolata, bàsicament, així com a consum general.
Aquella xocolata després de dinar també llavors, interferiria.
Exacte, tot el que puguem espaiar, tot això, molt millor per al nostre dia a dia. En cas de prendre begudes vegetals, també atenció, no prenc llet, no, o no prenc iogurts, però ho substitueixo per una beguda vegetal. Moltes begudes vegetals són de mala qualitat. Aleshores, sempre tenir en compte que qualsevol beguda vegetal ha d'anar enriquida amb calci, vitamina D i, a més, sense sucres afegits. Això també seria una coseta important a tenir en compte.
Costa trobar aquesta llet que recomanes.
La que recomanem més en aquests casos és la beguda de soja, més que res perquè és més rica en proteïna. La resta, si és de civada, o si és d'arròs, o si és de, per exemple, de fruits secs, no, que també n'hi ha, la veritat és que són molt pobres en nutrients, altes en sucres, perquè al final són cereals que una vegada estan tan triturats, tan desfets, actuen com a sucres, aquests hidrats de carboni. Aleshores, si podem escollir amb beguda de soja enriquida amb calci i vitamina D sense sucres afegits.
El dubte del milió i és present en moltes cases que aborden, algun dels seus integrants aborda aquesta alimentació vegetariana, és si cal suplementar, si és necessari suplementar, ja que som conscients que hi ha una sèrie de dèficits al deixar molts aliments de banda.
Una alimentació vegetariana ben planificada, en general, no s'ha de suplementar excepte un nutrient imprescindible, val? Que és la vitamina B12. Aquesta sí o sí l'hauríem de suplementar. I, de fet, si no fóssim regulars amb la carn i el peix, també hauríem de suplementar. Val? Abans es deia que una alimentació ovo-lacto-vegetariana no feia falta, sí que fa falta. Val? Per tant, tota persona que no sigui regular amb el consum de carn i peix hauríem de suplementar amb vitamina B12. Depenent del nostre estat, de quina edat tinguem, de, bueno, una miqueta el nostre dia a dia, ens podem organitzar de manera diferent. Aquesta suplementació pot ser en format diari, dos vegades a la setmana, setmanal, amb pastilles, amb gotes. Aleshores, també es tracta molt de coordinar-se amb el metge de capçalera i decidir quina suplementació serà més adient per nosaltres. Sempre recomanem que sigui en forma de cianocobalamina, val? I el que també recomanem és, en cas de que siguin pastilles, sobretot les masticables, de no rentar immediatament les dents després, perquè d'aquesta manera eliminaríem bona part de la suplementació. Val? Per tant, sempre coordinar-nos amb el metge de capçalera, buscar una bona qualitat de vitamina B12, val? I ajustar la pauta de suplementació al que ens sigui més còmode amb el nostre dia a dia.
I dedueixo que de tant en tant, almenys un cop l'any, també deu ser bo fer-se analítiques i veure que tot està en ordre, no? Que ho fem bé.
Això coordinar-ho amb el metge de capçalera. Hi ha vegades que seria necessari i potser altres casos que no tant. Una miqueta també depèn del maneig, de quant de temps fa que són vegetarians i si és un canvi molt recent o no.
Sempre, independentment de la qüestió que abordem, a l'alimentació conscient sortim a comprar al mercat. Què hi trobarem aquest febrer?
Aquest febrer encara trobem molt, molt, molt presents les mandarines, taronges, maduixes. Les mandarines comencen a acabar-se. També trobem present la llimona, la pinya, l'aranja, el kiwi, tots aquests cítrics que hem comentat tant, que són tan importants. També trobem alvocats i de verdures trobaríem les cols de Brussel·les, porro, àpid, bledes, col, s'acaba ja la coliflor, l'espinac, l'all tendre, carxofa, endívia, xirivia, espàrrec, tot això ho comencem a trobar. Llavors, una miqueta la recepta que us plantegem aquest mes és una sopa de llenties, que és una ideal per la temporada. A més,
potenciem... Té molt de gust, de cuina del xup-xup.
Potenciem el consum de llegum, aleshores, facilíssim. Les llenties no s'han ni de deixar en remull. Què necessitaríem per aquesta recepta?
Quantes persones? Els ingredients que donaràs?
Bueno, anava a fer alguna cosa més genèric.
Més així, sí. Val.
Pensem que la sopa de llenties pot ser una recepta perfecta d'aprofitament. Per tant, tot allò que tinguem a la nevera ho podem aprofitar. Jo us vaig a posar un exemple d'ingredients per 4 persones. Val? Us proposo uns 200 grams de llenties, un porro gros, un gra d'all, 500 grams de tomàquets madurs, mitja llimona, una cullerada sopera de fulles de farigola fresca, 2 cullerades d'oli d'oliva, sal iodada i pebre. Aleshores, com ho preparem això? Super senzill. Es couen el porro net i tallat fi, l'all pelat picat dins una cassola grossa amb oli, sense que agafi color. Val? Es netegen les llenties, els tomàquets ratllats, 3/4 part de la farigola que hem comentat i el triple de volum d'aigua freda. Ho posem tot a coure, uns 30 minuts, des de que arrenqui el bull. Val? És a dir, partim d'aigua freda i quan arrenqui a bullir, 30 minutets. A mitja cocció li posem sal i pebre, i una vegada les llenties ja estan cuites, afegim el suc de llimona, que hem comentat, la vitamina C, per millorar l'absorció d'aquest ferro. Val? Rectifiquem una miqueta de sal i pebre i servim amb la resta de farigola per sobre. Val? És recepta super senzilla d'aprofitament de coses que tindrem per casa, però sempre pensant en millorar aquest contingut en ferro de les llegums.
És un plat vegetarià avui, eh?
Sí.
Aquí no hi ha ni costella, ni...
Que ni podríem afegir.
Res que acompanyi aquestes llenties.
Res.
Com deia l'Ester, evidentment, si no sou vegetarians, doncs podeu fer exactament la mateixa recepta afegint aquesta carn que us vingui de gust. Mm-hmm. És un plat per aquest moment, eh? Plat de xup-xup,
plat calent.
Per fred, sí, per escalfar-nos el cos. I si no us agrada la llimona ho fas pel ferro, per absorbir-lo millor.
Quan nosaltres combinem aquest punt de cítric amb la llegum, millorem l'absorció del ferro. Tot i així, si no ens agradés aquesta miqueta de llimona dintre les llenties, què podríem fer? Ben senzill, una taronja de postres, ja ho tindríem.
D'acord, ben fàcil. I el consell del mes, per on passa?
El consell del mes ve una miqueta d'acord també amb la recepta, que és recomanacions per evitar el malbaratament alimentari, que moltes vegades procurem, ostres, és que menjaré menys proteïna animal per cuidar el medi ambient, no? I ens oblidem d'aquesta part tan important de que realment l'aliment que s'ha cultivat, que tenim a casa i que l'hem d'aprofitar al 100%. Aleshores, consells, sempre, 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 abans de comprar, revisem la nevera, què tenim, què no tenim, què està a punt de fer-se malbé, per procurar receptes que ens ajudin a aprofitar tot allò que tenim. A més, revisem la temperatura de la nevera, 4 graus, ideal, perquè si no els aliments es fan malbé. Tot allò que no menjaré aviat, al congelador, val? Així se m'aguanta més. I després, un altre consell, no carreguem més el compte a la nevera, perquè la nevera necessita una circulació d'aire fred i, si no, els aliments no estaran a la temperatura òptima. Enllaçat amb això, planifiquem el menú. Planifiquem el menú i d'aquesta manera també ajustem la compra a allò que necessitem. Fem una llista, ajustem quantitats i no ens deixem enredar per aquests 2x1s o pack familiar perquè al final acabem comprant més del que necessitem. Tercer, revisar dates de caducitat i no confondre consum preferent amb data de caducitat. La data de caducitat és allò que ja no es pot aprofitar. El consum preferent, si té bon aspecte, fa bona olor i ha passat una bona conservació, encara podríem consumir-ho. Després, un altre consell. Aprofitem totes les sobres. Dediquem un dia a la setmana a menjar sobres. I si podem, intentem evitar cuinar-les. Si no hi ha cap dia que li puguem dedicar un dia de menjar sobres, intentem que no en tinguem. També podem congelar-ho o fer plats a través d'aquestes sobres. I, per últim, si anem a menjar fora i no ens acabem tot el que ens serveixen, demanem aquest menjar per emportar, perquè si no acaba directament a la brossa.
I ara ja és molt més fàcil a tot arreu. Estan preparats.
Facilíssim, sí.
Esther Milà, moltes gràcies per aquests consells. Avui hem abordat l'alimentació vegetariana. Que vagi bé, fins aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.